Vinga, tanquem el programa i ho fem amb la companyia del coordinador del Centre d'Andorra Sostenible, el Javi Gómez. Bon dia, Javi.
Bon dia, Àlex.
Que ve avui també acompanyat de la responsable de Comunicació i Estratègia del Departament de Medi Ambient, la Natàlia Rovira.
Sí, senyor, molt bé.
Sí?
Bon dia.
És aquesta senyora que té aquesta targeta que és desplegable, que, si no li cap al càrrec. Avui, com hem explicat abans, entrem, avui no, la setmana vinent entrem en una mena de sèrie de dies mundials que són prou destacats i prou importants per la gent que està en el sector del medi ambient i fins i tot també, ara ho veig, de la meteorologia, perquè el dia 21 és el Dia Internacional dels Boscos, el dia 23 és el Dia Meteorològic Mundial i avui sobretot parlem del que passarà el dia 22, Javi.
Exacte, el dijous 22, entremig, és el Dia Mundial de l'Aigua i és una de les efemèrides que des del Departament i des d'Andorra Sostenible més s'han celebrat en els últims anys. Hi ha un intens treball pedagògic sobre l'eficiència en el consum de l'aigua, els riscos que hi ha a l'hora de gestionar l'aigua en el dia a dia, i clar, això és algo que de fa el temps que es treballa amb les escoles, amb activitats infantils, es treballa també amb joves, fent visites a les depuradores a nivell pedagògic, a nivell d'activitats en ciutadania també s'han fet diverses accions. Els altres dos dies també són importants, però aquest és el que nosaltres tenim més marcat.
Natàlia, jo més d'un cop he dit aquí que un cop una persona que jo m'aprecio molt perquè és d'aquestes que es fa escoltar, que és l'arquitecte i urbanista, l'Antoni Pol, em va dir, Àlex, quan et parlin de desenvolupament, diu, deixa't estar tot lo demés, diu, pensa en l'aigua. Diu, no es creix si no hi ha aigua. Home, i és tan senzill com això.
S'ha de pensar que quan a nivell de les Nacions Unides, a nivell internacional, es crea un dia mundial és perquè realment s'està tractant un tema que té una transcendència internacional i que té un problema associat, perquè si no, les coses quan no són problemàtiques quasi bé no se'n parla. L'aigua és bàsica, vull dir, no hi ha, sense aigua no es pot fer res, és necessari des de la supervivència de qualsevol ésser viu fins al desenvolupament de les societats més evolucionades. No hi ha desenvolupament si no hi ha aigua. I aquí el que es tracta, com ja fa temps, des del 92, que s'està associant al tema de desenvolupament a sostenibilitat, és a dir, amb tots els recursos, sobretot els naturals, que no es faci un desenvolupament que no sigui sostenible, és a dir, no gastar més de lo que tens i si pot ser no, quasi hauria de ser obligatori mantenir la qualitat d'aquest recurs. Passem l'aigua, passem l'aire, i el Dia Mundial de l'Aigua cada any posa, a nivell internacional es dona un lema que els països poden fer servir o no, depèn si els hi convenen o no, i aquest any justament és la resposta està dintre de la natura, perquè, com deia el Javi abans d'entrar, tampoc no cal inventar-se res, perquè
sí,
la natura és molt sàvia.
No cal inventar res, ja està tot inventat.
La natura és molt sàvia, sí, sí. Moltes coses ja les fa ella sola si se la deixa, no?
Evidentment que sí. The answer is in the nature.
Sí, la veritat és que aquí hi ha dos elements molt importants associat a desenvolupament sostenible i aigua. Un, per un costat, és el tema del consum que fem les persones d'aquest aigua. De fet, es calcula que el 70% del consum d'aigua és relacionat amb agricultura, el 20% és relacionat amb indústria i el 10% del nostre consum mundial d'aigua és associat al consum domèstic, no? El que nosaltres fem a les llars. Per un costat, tot el tema relacionat amb el consum, però a un altre costat, com deia la Natàlia, tot el tema de quins impactes nosaltres generem a l'aigua, no? I en aquest cas, el Dia Mundial de l'Aigua ens serveix molt per parlar de totes les estratègies de depuració i com nosaltres tractem les nostres aigües residuals per evitar que aquestes tinguin un impacte a la natura. Per un costat, el que diem, això, consum, i sempre pensant en les estratègies d'eficiència en el consum, i per un altre costat el tema de la neteja de l'aigua. I en això és molt important el lema d'enguany, no? De la resposta està a la natura, perquè de fet la natura té els seus propis sistemes de depuració i de control de la contaminació i pol·lució de les aigües. Nosaltres com a humans, com a societats desenvolupades, el que hem fet ha estat industrialitzar aquests procediments, però la natura ja en té, i es tracta de posar el focus, de posar en valor quins són els mecanismes naturals que hi ha a la natura per, bàsicament això, per complir i donar respostes a aquests serveis ambientals. La depuració de l'aigua, però també hi ha altres, per exemple, les pròpies reserves d'aigua, o la regulació del cicle d'aigua, el que deies tu al principi, d'evitar els riscos de sequeres, evitar riscos també de grans avingudes d'aigua.
Inundacions, etcètera, etcètera. Ho diu així mateix, traduït a l'anglès, la portada del lloc web d'aquest Dia Mundial de l'Aigua, que és worldwaterday.org, que hem compartit en el Facebook i en el Twitter, diu, com podem reduir inundacions, sequeres o la pol·lució precisament de l'aigua, diu, utilitzant les solucions que ja ha trobat la natura in illo tempore, no?
Clar, de fet, hi ha solucions entre cometes naturals, que són els règims naturals dels rius, i moltes vegades ho hem parlat, el tema de les planes d'inundació, el fet de que els cabals d'aigua i dels cursos d'aigua tinguin els seus propis règims naturals, que no se'ls alteri, que no hi hagi una construcció salvatge entorn a les gires dels rius.
A Espanya, a Osca, si no vaig equivocat, oi que es deia, sí, Viesques?
Sí, tots recordem l'episodi de Viesques.
Que estava ubicat en una on primitivament o antigament era el curs d'un riu, per qüestions, suposo, de negoci, es va desviar el curs del riu, es va col·locar allà i un cop va venir un aiguat enorme i el riu va tirar per on la natura li deia que havia de tirar, que era el seu curs natural. Malauradament va morir molta gent i bueno, va ser un sideral molt important en aquest aspecte.
No, és que aquests exemples, el del càmping Les Neves, com d'altres, són els que et posen sobre alerta de que la natura té els seus propis ritmes, els seus propis cicles, i dintre d'això també té els seus propis mecanismes. I parlant de depuració d'aigua, un element important per posar en valor el Dia Mundial de l'Aigua és l'efecte beneficiós que tenen els ecosistemes de ribera, els boscos de ribera, les comunitats vegetals de ribera, per filtrar precisament la contaminació i la pol·lució que pot haver-hi a les aigües dels rius.
Mm-hmm. Que no seria suficient, que per això hi ha depuradores també, per això hi ha sistemes industrials. Això és el que farem el dia 22 de març. El que farem és que presentarem els resultats de la qualitat de l'aigua d'aquest any, bueno, 2017, els presentarem el 22 de març a la depuradora d'Anyós, i aprofitarem per inaugurar dos panells que col·locarem a la vora del camí ral, perquè és un camí que ara hi passa moltíssima gent, que té molt, molt èxit.
Quan comenci a fer bo, encara més.
Exacte, i llavors allà el que instal·larem per aquell dia és un panell sobre el funcionament de la depuradora, és a dir, la gent passant a la vora de la depuradora sabran, bueno, en principi ja es veu que és una depuradora perquè hem posat un panell, però posarem un panell informatiu de com funciona el cicle de depuració de l'aigua a dins de la depuradora.
Que entra i que surt.
Que entra i que surt, exactament. Bàsicament, entre l'aigua bruta que recullen els col·lectors a totes les cases, però a vegades la gent no ho sap, perquè tampoc tu tires la cadena o obres l'aixeta i no saps on va l'aigua. Finalment, això, hi ha una col·lecta primera a nivell de comuns que ho porten fins al col·lector general, que és el que se'n va a la depuradora, i després l'aigua surt neta al riu. I per l'altra banda, aprofitant aquest sistema, bueno, l'ocasió aquesta de que allà hi ha un bosc de ribera que està ben conservat i que està de bona qualitat, han fet un panell també que explica una mica quins són els diferents elements d'un bosc de ribera, tant a nivell de vegetació com de fauna que s'hi pot trobar, des de la llúdriga fins als macroinvertebrats que no els veurem però que estan a dintre de l'aigua i que també ajuden, fan dues coses, de fet, per una banda ajuden a netejar i per l'altra, si hi són, t'indiquen que l'aigua és de bona qualitat. I aquí a Andorra tenim la sort, que és els resultats que presentarem aquell dia, però us faig una mica d'espoiler perquè són els mateixos que l'any passat, que tenim quasi bé el 90% de les estacions amb qualitat bona o excel·lent, perquè realment estem amb capçalera de muntanya, per tant l'aigua que rebem tota és bona, i les quatre estacions depuradores que tenim més els sanejaments autònoms d'aquí al país, excepte episodis molt puntuals que pot haver algun problema, però en principi funcionen bé.
És important el que has dit, som capçalera i per tant això ja orogràficament i geogràficament clar, ajuda.
Però tenim una responsabilitat aigües avall.
Sí, és el que hem dit, perquè nosaltres estem així, amb una inclinació. Sí. I clar, el que nosaltres tirem cap a baix, doncs els amics de la seu, de
Canyada,
etcètera, 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 si nosaltres no ens portem bé, la cosa va per ells. Vull dir que és un exercici de solidaritat també treballar bé aquest aspecte, no?
I per l'altra banda, al costat de l'Arieja, igual també aboquem cap a França, i l'aigua de França, a més, la desvien cap a Puigcerdà un tros. Vull dir que realment el fet d'estar en capçalera de conca et dona aquesta doble posició. Per una banda, estàs privilegiat perquè tens aigua bona, i per altra banda, has de ser molt responsable de lo que tires aigües avall.
Javi, Andorra ha pagat un salt en els últims anys enormement aquest aspecte, no? De depuració d'aigües, etcètera, etcètera, de treball, però en pocs anys ha sigut això,
Bueno, el 96 es va aprovar el primer pla de sanejament,
I s'ha col·locat el conjunt de països que treballen en tota aquesta línia. El que passa és que també és important que ho recordem, que nosaltres, perquè tenim molt proper el tema de les depuradores i ho tenim molt assumit, però el 80% de les aigües residuals que s'aboquen al món no passen per depuradores. La nostra realitat, entre comentes, és una realitat molt occidental.
Bueno, i encara n'hi ha tot l'Occident.
Però és una realitat, entre comentes, de responsabilitat ambiental. Alguna vegada també hem parlat del tema de la contaminació atmosfèrica, que tampoc obeeix a fronteres, no? Però no és el diguéssim, la tendència global. La que dèiem, aproximadament el 80% de les aigües residuals s'aboquen sense cap tipus de tractament al món. Això fa que, com bé deia la Natàlia al principi, sigui necessari un dia per parlar de l'aigua, i molts més, i objectius del desenvolupament sostenible, que alguna vegada n'hem parlat, dels ODS, el relacionat amb aigua neta i sanejament, evidentment.
I amb el, només afegir una cosa, amb el tema de l'aigua tenim relativament fàcil, perquè és el que dèiem, a vegades la tecnologia, bueno, en aquest cas la tecnologia existeix i sabem fer depuradores i les sabem fer funcionar bé i sabem que sabem quan l'aigua entra bruta la sabem treure neta, cosa que no ens passa amb altres vectors, com per exemple l'aire. L'aire quan està contaminat, ara mateix no tenim ni idea com treure el CO2, bueno, sabem pues, la resposta de la natura, o sigui, CO2 com els oceans i els boscos, perquè
clar.
La tecnologia humana no et permet ara mateix, ojalà, fóssim capaços de saber com traiem el CO2, l'excés de CO2 que tenim a l'atmòsfera.
L'aigua la sabem netejar i
sí,
altres vectors.
Per això, que també és una mica a nivell de les Nacions Unides, els objectius que estan demanant els països és el 100% d'aigua depurada, perquè efectivament en aquest cas som capaços, si més no tecnològicament, amb diners de fer-ho, i a vegades que ni la tecnologia ni els diners et deixen et solucionen el problema, i en aquest cas estem en situacions bastant més complexes. No? Per tant, el tema de l'aigua quasi bé és dels més fàcils d'assolir.
I tant que sí. Jo aquests dies he fet una sèrie d'entrevistes a la segona hora del programa amb els cònsuls i ara estem fent amb les oposicions. I quan hem estat repassant, evidentment, a què dedicaven les inversions aprovades en el pressupost 2017 i 2018, una part de comuns han de dedicar una part important dels pressupostos al tema de les separatives,
sí.
Perquè és obligatori, perquè hi ha comuns que tenen aquest tema molt avançat i altres que no ho tenen tant. Això és absolutament fonamental.
Bàsic, sí, sí.
És pel funcionament de les depuradores,
ja
bàsicament.
Ja no és la llei, és que és la...
Fins ara el que ens trobàvem és que tot anava per al mateix col·lector general i llavors amb episodis de pluja, que a més el que passa amb la pluja és que la primera pluja que cau arrastra molta porqueria, és a dir, tot el que s'ha anat dipositant sobre el terra durant els dies de bon temps, la primera pluja
s'ho endú tot. Josep llavors, Tomàs diu, separa a vegades quan plou bé. Quan plou bé vol dir quan va fent a poc a poc,
sí.
Va inundant, va inundant, va inundant, va inundant. Diu, però quan ve un aiguat d'aquests forts, diu, no s'aprofita l'aigua aquesta perquè llisca tot i
se'n va. Sí, sí, sí. I a més aquesta aigua el que fa és que si entra tota de cop a la depuradora perquè està connectat al col·lector de qui entra a la depuradora, el que fa és que perturbe completament el funcionament de la depuradora perquè entra aigua relativament neta i no funciona, no fa el que ha de fer. No? Per tant, les aigües netes, com més ràpidament se'n tornin al riu, perfecte, perquè és el seu lloc, l'aigua la captes i si està neta que se'n vagi al riu, no té per què circular dintre de canonades i la bruta llavors que vagi amb una instal·lació que no s'hagi saturat d'aigua neta, que és una mica el tema aquest, no? I la separativa el que et fa és que et permet treure et permet separar l'aigua bruta de l'aigua neta, la neta al riu i la bruta a depurar.
Quan estàveu explicant abans, Javi, m'ha vingut al cap una cosa que se'm va posar al cap un dia, que t'agafen aquests pajarons, i precisament quan ara la Natàlia deia no ens demanem què passa quan tirem la cadena o quan ens netegem les mans o quan rentem un plat o el que sigui, on va allò? No... surt, obrim l'aigua i surt. Llavors va haver una època que se'm va posar al cap i la veritat és que la gent va respondre molt bé perquè em van ajudar molt els professionals que en sabien d'això a demanar-nos el perquè de les coses. O sigui, què passa quan aquella peça de plàstic que hi ha a la paret jo l'apreto i resulta que s'engega la llum? Jo dono per suposat, bueno, però què hi ha darrere de l'endoll?
Sí, sí,
o sigui, com es fa aquesta màgia? I amb l'aigua igual.
Sí,
què fa que jo mogui una peça d'acer i surti aigua que me la puc veure?
Mira,
i què passa amb l'aigua aquesta que se'n va? On va? Doncs va haver una època que ens va agafar i em sembla que hauríem de tornar a fer.
Clar, tota aquesta informació és la que nosaltres a nivell d'escoles treballem amb els infants i amb els joves, amb els més petits treballem a partir de contes i els expliquem el cicle de l'aigua, els expliquem evidentment què és una aigua que circula per rius, què és una aigua que circula per aqüífers i què és una aigua residual que ve de les nostres cases, de les nostres activitats i quin circuit té, això els hi expliquem i els expliquem també bones pràctiques per evitar que els vàters o les cuines es converteixin en basures que no toca que estiguin allà. Això és el que fem amb els més petits, però amb els més grans l'impacte ve quan fem visites a les depuradores i ells veuen de primera mà què és el que arriba i què no arriba a una depuradora i relacionen que aquell bastonet de les orelles que ha caigut al vàter i ha acabat a la depuradora està allà i no hauria d'estar allà, veuen les restes de menjar i entenen perfectament que les depuradores marxa aquesta agenda urbana que molta gent pensa que les depuradores serveixen per netejar l'aigua de rius i no és així. Això, aquesta agenda urbana o aquest coneixement fals es trenca i se n'adonen que són les seves aigües residuals de la dutxa, amb els seus sabons, xampús, etc. que van a parar allà i que tot això es retorna al riu amb una qualitat ecològica adequada i que falta una tecnologia i fer-la funcionar. I això és el que treballem.
L'altre dia va haver una persona en l'aspecte també d'economitzar aquest bé tan preuat que molts llocs doncs no tenen i nosaltres no patim, sortosament de moment, per aquesta qüestió, però la qual cosa no vol dir que haguem de malbaratar aquest bé. Em va dir, diu, una de les coses que més m'empipa és quan m'he de dutxar, el temps que tarda en sortir l'aigua calenta.
Aquella aigua que deixes rajar.
Aquella aigua que deixes rajar, no? Perquè, doncs, evidentment, un no s'hi posa, no sé que sigui Superman, no, a la dutxa així en plan machotó.
No agrada aquell minut.
Llavors em deia, diu, jo tinc un cubell al costat i llavors el que faig és que tiro l'aigua allà i aquella aigua se me'n va regar les plantes.
Molt bé.
Diu, m'ocupa molt en la cambra de bany? No. Aprofito l'aigua, sí, i quedo molt satisfet de fer-ho. I me n'adono que la tonteria aquesta de esperar que surti l'aigua calenta, doncs li he donat un ús en aquesta aigua.
Això està més aquella...
aquests, podria haver milions.
Sí, per exemple, nosaltres havíem fet l'any 2003, em sembla que va ser l'any internacional, no el dia, sinó que van fer un any complet, no sé si el 2003 o el 2005, i van fer com una caseta que eren uns dibuixos de tot el que podies fer per estalviar l'aigua. I me'n recordo d'un que vam posar que tothom deia, ai, sí, és veritat, i és quan descongeles, que no has pensat a treure-ho el dia abans, i llavors sí. Vols que amb l'aigua calenta, saps, allò, agafes un d'això d'aigua calenta i li poses el tupper allà per veure si se't descongela, i dius, home, no, o treu el dia abans o treu aquell dia i tu menges l'endemà, però efectivament aquest gasto d'aigua és completament inútil i s'hauria d'anar suprimint. I un altre tema també que es gasta molta aigua, que jo penso que potser la gent no és conscient, és el tema de les fuites. Una goteta, aquella petita gota que a més t'empipa perquè la sents, vull dir, el millor que pots fer és cridar al lampista que vingui i t'ho arregli.
Que t'ajusti a la cisterna, no?
Clar, perquè són revisions que, el que deies tu, això, obres l'aixeta i normalment tot ha de funcionar i ha de funcionar bé, doncs quan la cosa es trontolla una mica, crida un professional i que t'ho arreglin. I això és coses que costen poc. La cadena del vàter, jo no sé, dic que té mala sort, però és que a mi sempre em ragen les cadenes i en sèrio, fas vindre l'ampista i és no res, perquè ells ho saben fer, o tu mateix si ets una mica manetes, no? Però les fuites gasten moltíssima aigua i d'aquesta aigua una mica un fantasma, no? Que, molest, que no la veus.
És una qüestió que dius tu, la gota aquella que va rajant la cisterna per la nit és molesta, perquè la sents. És que...
Hi havia dos o tres coses d'aquestes.
Sí, o instal·lar-te altres elements d'estalvi.
Difusors, recordo que tots es dia de la importància dels difusors.
Exacte, perquè així atomitzant l'aigua és molt més eficient, gastes menys aigua per la mateixa funció, el tema d'utilitzar cisternes de doble descàrrega en comptes de cisterna de descàrrega senzilla.
Això ara ja la indústria s'hi ha posat. Sí, això que eren coses que abans no me'n recordo, nosaltres havíem
distribuït... Una cosa és que després parem atenció a si li donem en el doble botó o...
Sí, el botó ara no el
patim.
Però això ja és, això ja...
El gust del consumidor, sí. Però és igual, bueno, bàsicament és el mateix que quan ens pensem...
No, però els col·les me'n recordo també que vam equipar amb em sembla que es diuen...
Amb pulsadors,
és a dir, que perquè la canalla petita a vegades obre l'aixeta i se'n van. Clar, el pulsador és molt pràctic perquè...
Ara, en molts llocs, jo com moc molt, Javi ho sap, per poliesportius de baix i
seguint
el meu fill, en moltes instal·lacions, especialment quan són municipals, de baix, tu vas als banys i a molts llocs hi ha
el polsador,
optimitzadors d'aquests.
Sí, o allò que et veu les mans
detectors
i...
Algun lloc hi ha detectors automàtics, la majoria, els que són més moderns, he trobat algun lloc on hi ha un botó.
Amb el peu.
Amb el peu, no? I que en el moment en què marxes, evidentment, ja...
No, està bé, clar, això és perquè jo suposo que, clar, l'aigua té un cost, aquest cost poc a poc es comença a fer pagar amb el seu preu real, ara mateix no l'estem pagant, vaja, en molt pocs llocs del món s'està pagant el seu preu real, que incorporaria potabilitzar l'aigua, o sigui, captar-la, potabilitzar-la, distribuir-la, recuperar-la i sanejar-la, o sigui, el cost de tot això, si es fes, si es computés realment, la gent prestaria molta més atenció al recurs. No?
Última qüestió que us demano. Jo quan marxo cap a baix, passes al costat del pantà, no?, i jo m'hi fixo molt amb el nivell, no? Llavors sempre comento amb el Josep Tomàs, dic, escolta, què ha passat allà, que el nivell està baix? No, però és que ara el desgel, no sé què, ja veuràs, i tal i qual. Jo recordo quan fa uns anys hi va haver una sequera brutal, però brutal, que va haver municipis que es van enfadar uns amb els altres, que desviaven els rius, els rierols,
etc. Bueno, estan pendents del trasbassament, també, i tot
aquí
això,
està.
Sí.
De coses d'aquestes se n'ha de parlar els anys que no falta l'aigua, perquè els anys que falta l'estrès és tan brutal que llavors no hi ha cors ni hi ha res de res. Se n'ha de parlar els anys que n'hi ha molta.
És com no fer la compra amb gana, no? Igual.
Més o menys.
Bueno, el tema de la gestió de l'aigua és important, moltes vegades ho hem dit, el tema de la responsabilitat a nivell de gestionar els teus propis recursos hídrics i gestionar també el fet de que tu envies l'aigua un altre cop neta cap conques avall, no?
Sí.
I el fet sobretot de tenir una bona previsió i un bon càlcul del que hauria de ser el règim hídric de cadascú, no? O el consum, si més no. I alguna vegada ho hem dit, estem per sobre a nivell de litres per persona, estem per sobre del que diu l'OMS. L'OMS em sembla recordar que parlava de 80 litres per persona i dia. els europeus estem al voltant dels 200 litres per persona i dia, i els americans encara molt més.
Però bueno, jo penso que un tema, que és el que deies tu al principi, el 70% de l'aigua se'n va a l'agricultura. No, no estic parlant d'Andorra, estic parlant a nivell mundial, i s'ha de pensar un altre tipus d'agricultura. No pot ser que zones que no tenen aigua vulguin fer cultius de regadiu.
Altres tipus d'agricultura o altres tipus de rec? Perquè jo sé que es va fomentar molt el gota a gota, per exemple.
Les dues coses, però hi ha zones al món on ara, amb el canvi climàtic, a més cada vegada patiran més problemes de sequera, i han de començar a pensar que la seva agricultura ha de canviar, perquè no poden pretendre regar en un lloc on no hi ha aigua.
Podríeu venir un dia a petar la xerrada sobre aquesta qüestió, que transcendeix una miqueta al nostre àmbit, però em sembla tan interessant que ara aixeco la vista i me n'adono que hem arribat al final, però em sembla un tema molt interessant.
Ja parlarem d'agricultura a proximitat i els beneficis que té, entre ells l'aigua.
Perfecte. Javi, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex.
Natàlia, merci.
A vosaltres. Adéu.
7 segons per dir adeu-siau i moltes gràcies. Demà tornem al punt de les 8 del matí, com sempre, i fins a les 12. Recordin que continuem via Andorra Difusió, perquè s'està desenvolupant via Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Televisió la sessió de preguntes del Consell General. Gràcies. Fins demà. Adeu-siau.